Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Maria Ventura, Ràdio Vila-real. Molt bon dia, siguen tots benvinguts així a la seua ràdio, Ràdio Vila-real. Avui dimarts 9 de març, també, i clar, són les 12 i 2 minuts. El titular d'avui és que ASOCAS, l'Associació d'Hostaleria de Castelló, es reuneix aquesta vesprada en la mesa de treball amb la Conselleria de Sanitat, on li exposarà 5 mesures molt clares. Quines? Ho descobriran en uns minuts durant l'entrevista al responsable de comunicació d'ASOCAS, Juan Carlos Vidal. Passe ara sí ja a presentar al meu company, el que estarà al meu costat en aquest primer quart d'hora del nostre programa. Bon dia, Víctor Rubio.
Molt bon dia, Maria.
Bé, comencem amb tu a l'hora de l'esport, no? Què són les novetats que tenim?
Mira, avui torna a la Champions, Dortmund-Sevilla. Tindré que guanyar el Sevilla 0-2 per a passar de ronda. A les 9 de la nit, també a la mateixa hora, Juventus-Porto. La Juventus tindria que guanyar 1-0 per a classificar-se. En lluita lliure, la setmana que ve, dimarts 16, se posen a la venda les entrades per al gran event d'abril, del 10 i el 11 d'abril. Les entrades aniran entre 35 i 2.500 dòlars. Suposa que 35 serà la última fila de l'estadi i 2.500 serà el palco VIP les dos nits juntes. Per lo tant, cada un que puga comprar la que vulga. Lo que sí que de moment no se sap quin protocol hauran de seguir els aficionats. Uh-huh. Potser n'hi haurà que entrar 2 o 3 hores abans, però bé, també dir que, clar, que tenen una previsió de que pràcticament només vagi la gent local, que estem, no hi hagi viatges, per exemple, òbviament des d'Europa no anirà ningú. Uh-huh. Per lo tant, se veu que tenen prou esperança de que tot vagi bé.
Quina fecha, quina data has dit?
Se posen a la venda el dimarts de la setmana que ve, el 16, i això serà el gran event el 10 i el 11 d'abril.
Bé, encara queda un poquet de temps, és als Estats Units.
Sí, en Florida.
En Florida.
Com la Super Bowl al mateix estadi. I allí sí. No, va anar tot prou bé, la veritat.
Mm-hmm. Pues veurem, no? Què més notícies esportives?
I després, bueno, no és esportiva, però és una curiositat de què va passar la setmana passada. Snoop Dogg, saps qui és?
El sí, per supost.
Rapero. Va fer un streaming d'estos famosos que estan ara de moda, de Twitch, crec que es diu, jugant a un videojoc. Mm-hmm. Val, als 7 minuts, 8 minuts, 15 minuts, va errar una jugada, va tirar el mando a terra i se'n va anar. Espera, que no acaba així. Durant les 7 següents hores, la càmera seguia encesa. Saps quanta gent va veure la casa de Snoop Dogg?
Buida,
buida, buida. Sense que passarà res.
Quanta gent?
400.000 persones.
Això no pot ser, sí que hi ha gent desfaenada en el món, no? La veritat és que l'altre dia va fer lo de Évole, no? Va entrevistar a aquest youtuber famós, no? A Ibai Llanos, que ara mateix pareix que estiga a tot arreu, no? I la veritat que em va parecer bastant interessant. Jo que no sóc molt fan de tot aquest món dels youtubers, la veritat és que l'home va estar interessant. Bé, home, 25 anys que té, que la veritat és que fins on ha arribat a missa edat, és sorprenent, no, Víctor?
Sí, la veritat és que és molt sorprenent i, clar, damunt, és que és el que jo penso i també en ma casa m'han dit. Clar, tu imagina't que durant aquestes hores passa algo extraordinari i ell no sap que la càmera està gravant.
Clar, és que això pot
perquè
passar,
és la,
no?
Pillada de los Goya, realment. Sí, sí, o sigui, son... imagina't que li fas la pillada de los Goya a Snoop Dogg. Per sí, això sí. Crec que hi havia 400.000 persones mirant el saló de la casa de Snoop Dogg ese dia.
I sos micros oberts, malgrat que li, pese a que li pese, no? Moltes voltes són còmplices de les notícies i es produeixen alguns que ens fan gràcia i uns altres no tant com el que va passar el dia dels Goya, no, Víctor?
Sí, això no pot tornar a passar, ja te dice a...
Sí,
a
bé, tu. Mira, en referència a això, ahir la veritat és que el Guitama va anar bastant bé. Jo crec que la major concentració que es va veure ahir va ser la de Barcelona, que ahir sí que es va afegir al final més gent de la que tocava, però es van veure concentracions i manifestacions a tot arreu d'Espanya, amb moltes mesures de seguretat, fins i tot amb fils, no?, que agafàvem les dones per controlar ixes mesures de seguretat, no? També ahir el dia, l'anècdota va ser tots aquests murals de les històries de dones que han fet història, no? El de Ciutat del Lineal, Alcalá de Henares, també va passar així a Gandia, no? Que van amaneixer tintats de negre amb les cares tapades amb insígnies nazis. I doncs bé, per exemple, el de Ciutat del Lineal se va fer una concentració espontània de gent que se va apropar doncs, a intentar restaurar aquesta imatge. Fins i tot l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha criticat i condenat aquest acte, que la veritat és que molts han dit que intentava empanyar el Dia de les Dones, no? Que el que se reivindicava ahir no és ficar al focus, que és el que es té que fer, sinó que es descentralitzarà cap a aquest acte vandàlic. No ho van aconseguir perquè una altra volta les dones i molts homes també es van apropar a tatxar aquest acte, no? De denigrant, perquè totes aquestes dones que apareixen en aquests murals són història i es té que contar, no? Una llàstima, no, Víctor?
Sí, són coses que no haurien de passar.
Doncs bé, si et pareix bé, anem ja a xerrar de les notícies de caràcter local i autonòmic. La primera, les xifres de Covid. S'han notificat 189 casos nous de coronavirus confirmats. Van ser actualitzacions d'ahir dilluns. 30 corresponen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 726 persones ingressades, 66 a la província de Castelló, amb 8 pacients a l'UCI. Ja veuen que les xifres, sobretot el col·lapse, no, sanitari ha descès bastant, no? S'han registrat 23 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. 765 ja són les persones que han faltat a la nostra província des de l'inici de la pandèmia. I s'han registrat 11 nous brots des de l'última actualització. Respecte a la vacunació, doncs bé, Sanitat té previst administrar unes 68.000 dosis de vacunes enfront de la Covid-19 durant aquesta setmana. En aquest sentit, s'administrarà la segona dosis de vacuna en residències a les persones que van ser vacunades amb la primera dosis la setmana del 15 de febrer. Així mateix, en aquests mateixos centres seran vacunades amb la primera dosis les persones que no van poder vacunar-se anteriorment bé per infecció activa o per ser nous ingressos. Ara ja sí, ens venim a Castelló. Ja sabem que sempre ens agrada parlar de tots els projectes que fa la Diputació de Castelló per fer front a la despoblació. La primera és que la Diputació i el Ministeri d'Interior subscriuran un conveni bianual de 400.000 euros per a la millora de les casernes de la Guàrdia Civil a tota la província de Castelló. Aixina fa que a lo millor moltes persones vinguen també i que la seva seguretat estiga coberta, no?, en l'interior de la nostra província. I després la Diputació també aprova una línia de 100.000 euros per ampliar la xarxa provincial de botigues multiservei en pobles de menys de 200 habitants. Fonamental els serveis en cada una de les poblacions per a que la gent no necessite anar-se a ciutats grans, no?, i que puguen viure en els seus pobles xicotets. Anem a una ciutat veïna, a Almassora, perquè el ple de l'Ajuntament d'Almassora, que va tindre lloc ahir per la vesprada, va reservar 300.000 euros de romanents de 2020 per a obrir una nova línia d'ajudes per a establiments afectats per la crisi del coronavirus i que han quedat exclosos en el pla Resistir. Aquesta consignació municipal permetrà ampliar fins al 1 milió d'euros els fons reservats per a la reactivació del comerç local. Ens alegrem d'aquesta iniciativa. Després, ajudes, parèntesis. L'Ajuntament de Borriana rep 134 sol·licituds de demanda per a les ajudes i ja ha realitzat els primers pagaments. I tot això és que el termini de sol·licituds aquestes ajudes estarà obert fins al 25 de març, és a dir, encara es pot sumar i ampliar aquest nombre de sol·licituds. Ens n'anem a Onda, perquè l'Ajuntament ha renovat el conveni de col·laboració amb la parròquia de l'Assumpció de la localitat, per la qual es compromet a invertir 10.000 euros en la conservació, rehabilitació i posada en valor del patrimoni religiós local. A més, aquest acord també comprèn promoure les visites als edificis sacres de la ciutat com a recurs cultural i turístic. Molt bona iniciativa, que la veritat és que Onda és un lloc patrimonial molt bonic de veure i que moltes voltes no ens apropem. I respecte a la cultura també en aquesta localitat, Onda, els xiquets i xiquetes podran gaudir a l'abril i al maig de 4 obres de teatre infantil en un nou cicle de La Cassoleta. Es tracta de la representació de 4 contes clàssics com són Peter Pan, El flautista d'Amelie, Júlia i la casa de les criatures i Uana, que les famílies ondeses podran veure de manera gratuïta en el Teatre Mònaco, sota reserva prèvia d'entrada a través de la pàgina web municipal. Després, ja per últim, ens venim a Vila-real. El primer que anem a comentar és una nota de premsa de Ciutadans on el seu portaveu, Domingo Vicent, insisteix a activar un major control sobre els abocaments il·legals de Vila-real. I per últim, dir que ahir va ser el primer dia de termini per a la petició d'ajudes d'anticovid i se salda amb una trentena de sol·licituds tan sols en el primer dia. Xerrarem després amb el regidor de promoció econòmica de la nostra ciutat, Xus Madrigal, que ens comentarà quins són els requisits, ho tornarem a recordar, fins a quin dia podem adquirir, i també xerrarem d'aquest conveni, no?, que ha signat l'Ajuntament en Carrefour perquè es puguen vendre els nostres productes locals al supermercat. O sigui que ja veuen, un programa molt carregadet que, si vos pareix bé, es comencem ara. Víctor, després t'escoltem a tu i al nostre company Javi Mata a partir de les 2.
A les 2. Yeah.
Estás a la 92.2 FM.
26 centímetros, una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross, lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
La mejor opción para tu empresa es renting. Luego ya puedes dudar de si lo que necesitas es un gasolina, diésel, híbrido. En Grupo Cooperativo Cajamar tenemos las mejores opciones con todos los servicios incluidos en la cuota. Infórmate en nuestra web grupocooperativocajamar.es/empresas/financiación/renting.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Martes tenemos con nosotros al responsable de comunicación de la Asociación de Hosteleros y Ocio de Castellón, ASOCAS. Buenos días, Juan Carlos Vidal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, un poco mejor, ¿no? No sé qué tal os ha ido este primer fin de semana de apertura de los locales.
Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos de vista, del que ha podido abrir y reúne las condiciones como para que su negocio sea rentable, está contento, pues porque hay más demanda que oferta, por lo tanto, pues están llenando. Y luego tenemos la postura del que no ha podido abrir porque las condiciones actuales o no se lo permiten porque solo dispone de interior, o no le ha compensado abrir puesto que las medidas son excesivamente restrictivas para que su negocio sea rentable.
Los que han abierto están contentos, ¿no? Porque el público ha respondido bien pese al tiempo.
A ver, es que no se puede estar contento. Uh-huh. Está más positivo, está con otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, está empezando a ver la luz al final del túnel, pero uh-huh. no se pueden conformar con lo que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, no sé si contento es la palabra más correcta. Digamos que están empezando a trabajar otra vez después de casi un año de castigo, ¿no?
Uh-huh. Bien, esta tarde sí que tenéis otra reunión, ¿no?, con la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Y bien, yo imagino que les trasladaréis todo este malestar, ¿no?
Sí, nosotros esta tarde vamos a la mesa de sanidad para la hostelería y el ocio, en la que ya llevamos, esta será nuestra tercera participación, y bueno, nosotros vamos con cinco exigencias claras que necesitamos que sí o sí se pongan en marcha desde ya. Una es disponer del 100% del aforo en terraza, porque ya que vamos a tener una Semana Santa que se prevé perimetrada, necesitamos apretar el acelerador para que el turismo interno haga uso de la hostelería. Necesitamos una equiparación horaria o una ampliación horaria al toque de queda, mesas de 6 a 8 personas, y necesitamos que se abren los interiores ya, como mínimo al 50%. Esas van a ser nuestras cuatro exigencias esta tarde, pero además necesitamos que se pongan en marcha desde este mismo viernes. O sea, no podemos perder ni un fin de semana más. Hmm. Hemos perdido Magdalena, hemos perdido Fallas, hemos perdido una gran parte del verano, hemos perdido las mejores fechas por horario de Navidad, y llevamos demasiado tiempo perdiendo como para tener que perder un fin de semana más porque ya no nos lo podemos permitir.
Hmm. ¿Hasta cuánto habéis perdido de facturación anual?
La estimación de pérdidas en la provincia de Castellón ronda los 3.000 millones de euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero hay negocios que han reducido su facturación un 80%, teniendo que asumir gastos por como si hubieran estado trabajando al 100%.
Y pese a todo esto, las ayudas no llegan, ¿no?
Bueno, ahora parece que algunos pueblos de Castellón ya han empezado a pagar, pero son pueblos pequeños. Vale, las grandes ciudades, algunas aún no lo han puesto en marcha o lo acaban de poner, pero pagar, ingresar, recibir, no se ha recibido prácticamente las ayudas más que en 3 o 4 municipios que nosotros conozcamos, y son municipios pequeños.
¿Y cuántos podría afectar el cierre perimetral de la Semana Santa, que no lleguen los turistas?
Hay municipios que muchísimo. Hay municipios que posiblemente a muchos de los hosteleros no les interese ni abrir, porque viven eminentemente del turismo. Fíjate, municipios turísticos como Alcalá, Alcocebre, como Peñíscola, como muchos de playa, como Benicàssim, como Oropesa, que viven, que son municipios eminentemente turísticos. ¿Cómo van a hacer para sostener sus negocios con una Semana Santa perimetrada donde el único turismo que van a tener es gente que se pueda desplazar desde dentro de la provincia a sus municipios, ¿no? Esto es muy grave. Yo creo que se debería de ser más consecuentes con las decisiones que se toman y, sobre todo, apretar el acelerador, porque cada día son muchos hosteleros los que no van a poder levantar las persianas.
¿Esta tarde estaréis sentados tan solo vosotros, ASOCAS, o habrán más asociaciones del resto de la comunidad valenciana sentados?
No, esta tarde vamos todos, ¿no? Todas las asociaciones que nos han dejado formar parte de esta mesa. Va la CEP, va Conostur, va ASOCAS por Castellón, va la coordinadora por Valencia y creo que va alguna de hoteles también. Y FOTUR, y la Federación de Ocio y Turismo y Juego de la Comunidad Valenciana.
¿Crees que llevaréis todos las mismas medidas que lleváis a SOCAS, o has hablado ya previamente con ellos y sus exigencias son mayores?
Nosotros la semana pasada nos dedicamos a hablar con todas las asociaciones para armar un frente común y vamos, estamos todos alineados.
Todos a una.
Que todos vamos todos a una y ya os decimos, como dijimos en nota de prensa hace unos días, que si hoy no se toman decisiones que realmente consideremos que no son una tomadura de pelo, no sé si esta semana, pero muy posiblemente la semana que viene, les acamparemos en el Palau de la Generalitat porque ya está bien. O sea, ya no se pueden aguantar más tomaduras de pelo. Estamos con una incidencia por debajo de 60 o 63, creo que leíamos ayer. Eso es lo más bajo prácticamente desde que empezó la pandemia. Y no podemos seguir teniendo estas medidas tan restrictivas que nos ahogan cada día más. O sea, ya no se puede sostener. O sea, ya no hay ningún argumento que les sostenga que estas medidas se tengan que seguir manteniendo de esta forma tan restrictiva.
Por lo tanto, si hoy no se acuerdan estas medidas que lleváis en la mesa de trabajo, la semana que viene tendréis concentración delante del Escorts Valencianes o del Palau de la Generalitat.
Sí, eso es lo que se planteó con el resto de asociaciones, de las que todas estaban de acuerdo, por primera vez, que es importante. Uh-huh. Hemos conseguido que se pongan prácticamente todas las asociaciones de acuerdo.
¿Hay muchas discrepancias entre vosotros?
Bueno, hay asociaciones que forman parte del sistema y algunas que no, ¿vale? Entonces ahí siempre suele haber más discrepancias porque se deben a algunas subvenciones y nosotros pues la única subvención que tenemos es la de nuestros asociados. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros creo que tenemos menos mochila a la hora de decir o pensar o exigir. Pero en cualquier caso, creo que es de las pocas veces que hemos estado todos de acuerdo en el frente común de que si las decisiones no empiezan a apretar el acelerador, la semana que viene estaremos en la calle y la acamparemos en el Palau de la Generalitat.
Bien, el pasado viernes, desde ASOCAS, os reunisteis en Valencia con la Begoña Villacís, ¿no? ¿Qué tal esta reunión y por qué?
Bueno, fue un almuerzo al que se nos invitó a formar parte y quisimos acudir porque os quiero recordar que ASOCAS es una asociación que recoge muchas sensibilidades, o sea, aquí no estamos con unos o con otros, aquí vamos donde se nos invita, sea el partido que sea, del color que sea, y gobierne quien gobierne. Es decir, aquí no son acciones contra un gobierno o contra otro, sino contra el que tome las medidas, ¿no? Bueno, pues Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, nos uh-huh. contó un poco cómo habían ellos ejecutado este equilibrio entre combatir la pandemia y no cerrar la hostelería, ¿no? Hay muchas medidas interesantes, han hecho una exención muy importante en cuanto a todo tipo de impuestos municipales, han facilitado mucho que la gente pueda trabajar en exteriores y sobre todo han hecho que los trámites burocráticos sean muy rápidos, ¿no? Nos dieron un argumentario bastante importante con muchas medidas que consideramos muy interesantes que vamos a trabajar con los equipos de la Junta Directiva para ver cuáles podemos hacer nuestras y trasladárselas a los ayuntamientos. Tenemos una reunión este jueves para trabajar ese tema e intentaremos también ver cuáles podemos hacer efectivas aquí en la provincia e incluso en la comunidad.
O sea, que os hubiera gustado que el modelo de Madrid se hubiera implantado al resto de ciudades nacionales?
Sí, yo creo que es un modelo que todo hostelero ha añorado, ¿no? Más allá de quien lo ejecute, ¿no? Porque es un modelo que ha intentado constantemente buscar el equilibrio entre convivir con la pandemia, la presión hospitalaria y que la economía y no echar el cerrojo a la economía, ¿no?
Sí, pero la incidencia de COVID en Madrid no ha bajado, no ha descendido. Es la más alta
bueno,
en estos momentos.
Bueno, pero es que con la hostelería cerrada en la Comunidad Valenciana hemos sido récord de contagios también. Por lo tanto, creo que no es directamente proporcional una cosa con la otra. Es decir, que no está, nadie tiene la varita mágica para... Con la incidencia más alta en Cataluña se han hecho elecciones y a mí me parece un ejercicio democrático. Quiero decir que yo no estoy culpando ni diciendo. La pregunta es si me parecía que el modelo era correcto. Yo digo que me parece incorrecto como hostelero, ¿no? Quiero decir, pero que no se ha quedado demostrado en la Comunidad Valenciana que el cierre de la hostelería haya sido la panacea, ¿no? Porque al final, cuando con más de 15 días y 20 días la hostelería cerrada, éramos récord de contagios. O sea, que ya había pasado el ciclo de contagio desde la hostelería de los 14 días y seguíamos siendo récord de contagios con las medidas más restrictivas en toda España. Por lo tanto, entiendo que eso no debe ser proporcional. Madrid es una ciudad donde constantemente llegan vuelos de todo el mundo, es una ciudad mucho más cosmopolita que la Comunidad Valenciana, donde mucha gente de otras comunidades entra y sale a diario para trabajar. Quiero decir que creo que puede haber otros factores más allá de que la hostelería esté abierta o cerrada. Es mi opinión, ¿eh? Cuidado, esto lo digo a título personal. Por lo tanto, creo que no es una cuestión de si hostelería sí o hostelería no, es, hay que analizar cada ciudad y su modelo de ciudad. Igual que Barcelona, son ciudades donde mucha gente de fuera va a trabajar al día, sale, va entre semana, vuelve, porque son grandes ciudades donde tienen empresas muy grandes y hay aeropuertos internacionales, viene gente de muchos países, a lo mejor los controles pues no son todo lo serios que tendrían que ser y puede que influyan también otros factores, ¿eh?
Entonces, ¿llevarán esta tarde alguna de las propuestas de la vicealcaldesa de Madrid a la reunión?
No, esta tarde no. Esta tarde vamos... Queremos llevar pocas cosas, que son las que te he comentado antes, pero muy claras.
O sea, no saldrá el tema. ¿No creen que desde la consellería le sacarán este encuentro a relucir?
No, porque fíjate que esto es una administración autonómica y las propuestas que nos hicieron llegar son de una administración local. Por lo tanto, las competencias son distintas, ¿eh? Uh-huh. Ese sería el primer punto. Y segundo, que nosotros vamos a trabajar. Nosotros ahora tenemos que llevarnos lo que nos tenemos que llevar. Una ampliación horaria, una ampliación de aforos interior y exterior, mesas más grandes de más personas y, por supuesto, que es un tema que vamos a exigir, una nueva bolsa de ayudas, porque 2.000 euros por negocio y 200 por trabajador son más que insuficientes.
Pues Juan Carlos Vidal, responsable de comunicación de Asocas, les deseamos suerte en la reunión, en esa mesa de trabajo con la Consellería de Sanidad esta tarde y le emplazo a que mañana venga aquí a nuestro programa, le volveremos a llamar por teléfono y que nos cuente qué tal ha ido este encuentro y si han sacado algo en claro o por el contrario tenemos concentración la semana que viene.
Muchas gracias, os mantendremos informados.
Som tan intenses i reals que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará. Llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo ver.
Bé, i ara ens n'anem fins Onda per parlar amb la portaveu del govern de l'Ajuntament, Elena Albalat. Bon dia.
Bon dia.
Bé, avui volem xerrar amb vostè d'infraestructura, perquè des de l'Ajuntament, específicament l'alcaldessa Carmina Ballester, ha demanat a la Generalitat l'ampliació del tram fins a la seva ciutat.
Així és. Dins de les al·legacions que l'Ajuntament d'Onda ha realitzat al PAT, al Pla d'Acció Territorial de la Generalitat Valenciana, hem alegat que no es contemple aquest traçat de la línia del tram fins a Onda. Nosaltres creiem que és molt important tant per a millorar el que és la mobilitat entre Onda i la capital i també entre tots els pobles de la Serra Espadà, que no és només per Onda, que és que hacia el voltant també tenim molts pobles que també són menuts, que tenen una greu situació de despoblació i que ells també patixen aquesta que podria ser una gran desavantatge per a tots.
La veritat és que Onda direm que és la Porta i la Serra Espadà, no? Que són molts els pobles que baixen, no? Els veïns que baixen per fer ús dels seus serveis i poder ampliar d'aquesta manera amb ese tram seria la veritat que molt beneficient per tota la zona, però és veritat que és una obra ambiciosa, eh?
Sí, per a nosaltres creiem que és un greu error i creiem que és fonamental invertir en apropar aquestes infraestructures, que a més són infraestructures sostenibles, a lo que és pues, els pobles que estem un poc més interior de la capital.
A més, una altra de les coses que també demaneu a la Generalitat és un vial més ràpid per a plegar fins Onda, no? I sa carretera Vila-Real-Onda moltes voltes es fa massa eterna, no? Amb tanta rotonda, i el que volen és tindre, a lo millor, un accés més ràpid.
Sí, és una reclamació històrica de l'Ajuntament d'Onda a la Generalitat, d'aquest vial ràpid entre Onda i Vila-Real per reduir el que és el temps de connexió, sobretot per el motiu del que tu has dit, de que ja, degut a la nostra activitat econòmica com és la indústria de la taulellera, hi ha molt de tràfic, i sí que volem un vial altern que connecte sobretot on hi ha Vila-Real per l'Hospital de la Plana, perquè nosaltres tenim d'anar a aquest hospital, pertanyem ahí, i anar per lo que és el vial on diem que són totes les rotondes, encontrem un gran volum de tràfic. I fa moltíssims anys que també venim demanant aquest vial que unisca directament el que és Onda en Vila-Real, però sobretot per el motiu de que està l'Hospital de la Plana.
Ja no tan sols per l'hospital, que ja en París complex que una ambulància tinga que baixar ràpidament des d'Onda fins a aquest hospital, sinó també perquè a lo millor molta gent que vulga anar a fer ús dels serveis dels restaurants, a lo millor s'ho planteja si té que passar, diguem, tant de tram i tanta rotonda, no?
Sí, així és. L'hospital perquè ens pareix una... ens preocupa i ens pareix una urgència, però és veritat de que hi ha molt de tràfic, hi ha molta connexió entre Onda i Vila-Real, i creiem que seria beneficiós per a tot, que tindria moltes avantatges.
Sí, malgrat tot això, malgrat aquestes reivindicacions, sí que estan esperant una resposta del conseller d'Arcàdia a Espanya des de fa 4 mesos, que volen reunir-se amb ell, però no poden, no?
Sí, així és. Bueno, a part d'això que hem comentat, també hem demanat el desdoblament en 2 carrils més de la carretera CV21 que unís Onda al Cora, que comença a Onda, el que estàvem parlant, Vila-Real i al Cora, forme el que és el denominem el triàngul de la ceràmica, i també tenim problemes en ese tram. Entre Onda i Alcora també volem que desdoblen, perquè hi ha un gran volum de lo que és camions, està creixent tota aquesta indústria, i volem que aquestes infraestructures per facilitar i poder ser més competitius, necessitem aquesta millora de connexions.
I més que creixerà, no? Perquè quan arribe, diguem, i ja es fiqui en marxa tot el centre logístic d'Amazon, serà encara més al voltant de tots aquests parcs industrials, no?
Així és. Això és el que nosaltres sempre hem demanat a la Generalitat, és algo de present, però sí estem pensant en el futur. Perquè a part de lo que tu has comentat de Amazon, nosaltres realment estem fent unes grans inversions en els polígons d'Onda, que realment sí que estan creats, però no tenien totes aquelles infraestructures que realment tenen que estar preparades. El polígon no és només fer-lo, el polígon que té que mantindre, i el polígon té que estar dotat d'aquells serveis i d'aquelles infraestructures que poden beneficiar a les empreses per a que siga un reclam i per a que elles vinguin. Si tenim un polígon mig abandonat, tenim clar que ninguna empresa va interessar-se per ell i no va vindre a crear llocs de treball a Onda, que és el que realment ens interessa. Entonces, tot això va en coherència en el nostre treball i en la nostra gestió política que estem fent des de l'Ajuntament d'Onda, que és invertir, fer grans inversions, actualitzar els polígons també amb càmeres de seguretat i sobretot per el tràfic de vehicles i de camions, i fer totes aquestes inversions per al final atraure empreses i per a generar llocs de treball per als sonders.
És que al fi i al cap no tan sols és beneficiari per Onda, sinó per a tota la província de Castelló, que són moltes les persones que treballen a aquests parcs industrials.
Així és. Realment nosaltres pensem primer en els sonders, però sí que és veritat que tots els dies hi ha moltíssimes persones que de tota la província venen a Onda a treballar. I ja no és només que vinguin a treballar i que així fomentem el treball. Vull dir, si la indústria es menetge, la indústria taulellera, tot això repercutir en un bé general per a Onda i per a la província. Serà un bé per a tots.
Però, per lo tant, esteu esperant, diguem, aquesta reunió amb Generalitat, no?
Sí. Portem 4 mesos esperant aquesta reunió. Ho vam sol·licitar en octubre amb el conseller de Política Territorial, com tu has dit, Arcadi Espanya, per abordar tots aquests temes, perquè per a nosaltres són molt importants, són necessitats que té la ciutat. Necessitem, com bé t'he dit, aquestes infraestructures. També necessitem la construcció de la ronda nord i est. Necessitem també la construcció de la rotonda en l'Avinguda Extremadura, perquè hem tingut diversos accidents de tràfic. Hi ha un perill de tràfic perquè hi ha molt, i reclamem això per a que siga una millora en la circulació i evitar aquests accidents que s'han produït ahir en aquest punt. També tenim la millora de les instal·lacions del Museu del Taulell i una altra infraestructura que també és històrica i que venim demanant des de fa molt de temps i que també afecta a tot el que és el vial, és a l'altura de Navarti, que tenim una rotonda, i des de sempre s'han produït inundacions. Cada vegada que plou hi ha inundacions i la veritat és que no es pot passar. Tenim problemes en vehicles, en camions, i nosaltres ja vam remitir ja fa uns mesos al govern autonòmic un estudi hidrològic per poder ficar alguna solució a aquest problema, perquè ja no és només està ahí a l'altura de Navarti, però tots passem per ahí. Mm. I sempre que plou tenim aquest problema. Nosaltres hem ficat tot de la nostra part, hem enviat aquest estudi a la Generalitat, però la veritat és que tampoc s'ha donat cap resposta. Com també estem a l'espera de la reunió, no tenim notícies sobre tots aquests temes.
Doncs esperem que prompte tinguin eixa contestació. Dicem un poquet de banda lo que és la matèria un poquet d'infraestructura per entrar en matèria econòmica, no? Perquè ja s'han posat en marxa totes aquestes ajudes per hostelers i comerços, no? De d'Onda. També haveu oferit assessorament per a que tots puguen accedir. Com està ara mateix tota aquesta sol·licitud? Com ho porteu a Onda?
Bé, pues, com tu dius, hem tret una nova campanya de bonos descuento per a fomentar lo que és el comerç i la hosteleria local. Després d'haver-se reunit amb els representants del comerç i de la hosteleria, havien passat ja els Nadals, l'època de rebaixes, i és necessari pues, donar un al·licient per tal de fomentar pues, aquestes compres i que se queden en Onda. Per això anem a invertir 250.000 euros en aquests locals a través de la campanya que hem anomenat Bono Comerç. Això va existir la setmana passada i tots els comerços, els bars, els restaurants, poden sol·licitar adherir-se a aquesta campanya fins a l'1 d'abril. Consta de 2 fases. Primer són els comerços, els bars i els restaurants que ho desitgen. Poden adherir-se. I després seran la part dels ciutadans. Una vegada tindrem els comerços, els bars i els restaurants, s'expediran 25.000 bonos per valor de 10 euros cada un. y cada BI de Ondra podrá descargarse dos bonos y después cancelar esos bonos per esas compras que tendrán que ser superiors al valor que té el bono. Una vegada s'haurà realitzat esa compra, hi hauran diversos períodes que anirem informant per tal de justificar aquestes ajudes.
La veritat és que haurà sigut ben acceptat, no?, aquest bonus comerç per els comerciants de la localitat.
Sí, clar, nosaltres des d'un primer moment, bueno, ja fa temps, ja portem pràcticament un any de pandèmia, no? Ja han sigut, sempre hem estat ahí per ficar tot de la nostra part des de l'equip de govern, la major ajuda possible, en quant a recursos i en quant a diners, no? Perquè les dues coses són importants. I hem estat al seu costat, hem anat ficant diferents plans, com per exemple el plan Supera per ajudar a la contratació de persones desempleades que sempre l'hem tingut, el plan per si alguna persona ha tingut que tancar per tema de Covid el seu establiment, també ha tingut una ajuda durant aquest temps que ha tingut que tancar la seva persiana. I a part de totes aquestes ajudes, creiem que ara era el moment i que era important incrementar, no?, d'alguna manera, o ficar-li una miqueta de vida al comerç i a l'hostaleria local, que estan passant, pues, per totes les restriccions, un moment lo que és delicat. Nosaltres creiem que això funcionarà molt bé, seran molts, ja són molts els comerciants i els hostalers que s'estan adherint a aquesta campanya, i els Sonder sempre han estat al costat del comerç i de la hostaleria local, i no tenim cap dubte de que això hi serà endavant i serà, pues, molt productiu per a l'economia local.
Avui també hem rebut una nota de premsa de l'oposició, el PSPB d'Onda, demana al seu equip, a l'equip de govern, que posi en marxa més ajudes fiscals, com per exemple reduir al màxim la taxa de recollida de residus per a aquests comerços que van tindre que tancar durant la pandèmia. Què li pareix aquesta opció?
Mira, a mi tot el que vinga de la oposició em pareix bé. No em pareix bé les maneres, no? Perquè jo soc la portaveu i jo faig juntes de govern tots els mesos, i des que va començar la pandèmia tot el món té el meu telèfon, i realment puc dir que Compromís em va tirar una volta i que el Partit Socialista encara estic esperant a que em cride per tal de parlar i de ficar coses en comú, no? De que sempre podem parlar de moltes coses. Jo estic oberta a tot el món, però encara estic esperant que algú me pide per ficar coses en marxa. A sobre treure una nota de premsa i exigir aquestes coses ens pareix bé, perquè tot el que siga beneficiós per als comerços, per a l'hostaleria, ens pareix bé. Però és un tema complex que tindrem que estudiar. També t'he dit que és que nosaltres tot el que hem pogut per el hosteler, per el comerç, ho hem fet. Vam deixar de cobrar durant l'any 2020 el que era la taxa de terrasses, i només vam poder, a principi d'any, van canviar l'ordenança també per a tot l'any 2021 per a que no se pagara la taxa de terrasses als hostalers. I hem anat mirant tot el que és aquestes reduccions fiscals, que realment hem fixat moltes, ja t'he dit que estem oberts i que ho estudiarem, però diguem que no és la manera correcta, no? o que ens agradaria, però que ho acceptem, que ho anem a estudiar i que farem tot el possible per ficar-ho en marxa.
Doncs pues, esperem que arriben, no?, aquestes suggerències on tinguin que arribar, i que bé, que tot siga pel bé dels ciutadans, no? No sé si ja hem xerrat del tema de les ajudes, parèntesis, i no sabem allà on de quan arribaran aquestes ajudes als hostalers i comerços.
Bé, pues, nosaltres vam aprovar farà dues setmanes ja en Junta de Comerç de Govern, perdona, aquest plan parèntesis per tal d'adelantar els diners i les persones ja poden presentar el que són les sol·licituds del plan parèntesis. Nosaltres hem destinat els diners i ja està preparat per tal d'adelantar perquè creiem que els hostelers no poden aguantar més, creiem que aquests diners tenen que arribar ja. I l'Ajuntament de Onda està ahí, anem en total, destinem tot això que estem parlant, 1,2 milions d'euros del pressupost per a tots aquests plans i els autònoms i els xicotets empresaris van a poder sol·licitar aquestes ajudes que estan entre 2.000 i 4.000 euros. Està financiat, com sabeu, entre l'Ajuntament, la Generalitat i la Diputació i, bueno, a part de que estem parlant de l'hostaleria i la restauració, pues en aquestes també el turisme, la cultura, l'entreteniment, els events, inclús les activitats esportives podien adherir-se a lo que era el plan parèntesis. Però ja estem ahí de que ja hem començat a ho hem ficat en marxa perquè puguem sol·licitar aquestes ajudes.
Doncs bé, Elena Albalat, portaveu del govern de Onda, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos traslladat totes les notícies que estan ocorrent a la seva localitat, que la veritat és que són moltes i esperem que totes aquestes reivindicacions o projectes que tenen damunt de la taula arriben ja no sols pel futur d'Onda, sinó pel bé de la comunitat, no? Pel bé de la província de Castelló. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Estás a la 92.2 FM.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Descubre el nuevo Hyundai i20, con lo último en SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios. Nuevo Hyundai i20, preparado para ti. Llévatelo sin entrada y con todo incluido con Hyundai Personal. Ver condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo. Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
The small.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
És la una del migdia i tinc així al meu costat en directe a la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo. Bon dia, Rosa.
Bon dia, molt contenta d'estar així amb vosaltres.
Sí, la veritat és que avui has vingut de visita, no?, a Villarreal.
Sí.
Sí, has tingut un encontre amb la Fundació Tots Units de Villarreal.
La veritat és que m'ha semblat increïble tot el treball que fan. Bueno, les empreses d'inserció laboral són fonamentals i la veritat és que tenim molt poques al nostre territori, concretament 8, i concretament de la província de Castelló una. I és increïble el treball que fan, no?, des d'un punt de més que toquen, com dic jo, que d'una manera que abarca, pues, des de mesures mediambientals, laborals, socials, un treball increïble i que cal treballar colze a colze des de les administracions. S'aprèn molt, molt d'elles, la veritat, he après molt d'eixa visita.
A més, avui en dia, com que aquestes associacions que fan front, diguem, a la desocupació, fan falta, no?, cada volta més.
Sí, el que deia, no?, que fan un treball, a més, molt, molt transversal, no?, i que en un moment en el que, bueno, pues tenim una societat molt mercantilista, on moltes vegades hi deixem les persones per el camí, no?, pues agrada molt, alegra molt veure, pues, això, que n'hi ha persones que han tirat endavant un projecte durant 30 anys, no?, cada vegada més ample, no?, en el que se fixen això, en les persones en el planeta, ja en el tema de la inserció laboral, que és molt important, no?, però també no assoleixen això, no?, perquè fan, com dic, una algo molt que toca tot, no?, hasta les qüestions medioambientals, no?, que són molt, molt importants en el dia d'avui, no?, i tenim també aquests objectius de l'Agenda 2030 i que ells, bueno, ja duen treballant en això moltíssim temps, i per això dic que és molt important treballar colze a colze des de les administracions i aprendre molt d'aquesta lluita que han dut durant molts anys.
Diguem que amb ells esteu treballant un tipus de conveni, no?, per diguem, per ajudar a aquests col·lectius vulnerables que més ho necessiten.
Sí, concretament des de la meva conselleria, no?, ells treballen en altres conselleries. Nosaltres, bueno, la veritat és que com el treball que fan és tan transversal, no?, pues des de la Conselleria d'Inclusió Social, també la de Medi Ambient, la d'Economia, nosaltres tocaríem un poquet el tema de la responsabilitat social, que també és important, no?, i que la veritat és que jo el que m'educo sobretot de la visita, no?, és l'experiència, no?, i com cal exportar tota aquesta tasca a altres territoris, no?, com parlàvem avui, ens explicaven, no?, la importància de la reserva que n'hi ha de contractes des de l'administració local o de l'administració autonòmica que se poden fer precisament des de les empreses d'inserció social, i que és important, no?, impulsar que aquesta reserva de contractes se dua endavant, perquè, bueno, jo crec que en moments, com he dit abans, no?, tan mercantilistes, no?, i que moltes vegades a sol se mira el tema de l'ingrés, de la rentabilitat, no?, i la rentabilitat no pot ser la sola econòmica, no?, la rentabilitat ha de ser social, no?, enfocada a les persones, i jo crec que empreses aixina mos ho fiquen de manifest, no?, i fan una tasca molt important.
Que important és això, aixina que fructífera la trobada, no?, així,
sí,
en Villarreal.
Sí.
A més, ens agrada, no?, això que ha dit de que això que es fa, sí, aquesta feina es puga exportar fora, no?, que aquesta essència que té la nostra ciutat puga ajudar a unes altres persones, a tota la comunitat valenciana.
És que se tracta, jo crec, d'enfocar les polítiques socials i les polítiques econòmiques des d'un altre punt de vista, que com dic, incidís molt en això no des d'un punt de vista sobre mercantilista, no? Sinó des del punt de vista de com se pot fer construir una societat més social, més solidària, més respectuosa en el medi ambient. I jo crec que bueno, que ells ho han sabut fer, no? I jo crec que n'hi ha molt de desconeixement de que se pot treballar en aquestes empreses. Jo crec que són empreses que han passat moltíssimes dificultats durant els últims anys, que encara així han resistit, no? I que per això és evident que a Soles n'hi ha 8. Estem parlant de 8 a Soles en tot el País Valencià, són molt poques, no? I una a Soles en la província de València, que ja veu tota la tasca que desenvolupa, no? I que cal, jo crec, conscienciar, informar i intentar això, que sorgisquen moltes més.
Hablant de fer una societat més social, no? Diguem, és veritat que des de la Generalitat s'està fent una gran tasca i sobretot des de la seva competència, perquè probablement prompte tinguem uns pressupostos de la Generalitat Valenciana participatius, com els que s'han fet des de fa uns anys a totes les localitats, no? S'ha creat un portal de participació, no?
Sí, la veritat és que estem molt contents en el portal de participació. El vàrem presentar fa ara un mes. És un treball que ha costat un any de fer, perquè és un portal molt treballat. Això s'ha dut endavant des de la Direcció General de Tecnologies i Comunicació, de la DGTIC, i la veritat és que ha costat molt, però perquè és molt complet, no? I sobretot espera que la gent puga participar. O sigui, jo anime molt des d'ací, aprofite, sí. que se fiquen en lluvia, participa i se registren, no? És molt fàcil, a Soles donant un domicili i el DNI, perquè a més això a més està controlat, perquè tampoc se trata de que ahí puga entrar quan se vulgui votar 50 vegades, no? Sinó que és una ferramenta seriosa en la que se pot debatre, se poden ficar línies de debat, se poden fer propostes, és molt important, no? Qualsevol persona pot fer una proposta que siga competència de qualsevol conselleria de la Generalitat Valenciana. Tenen 4 mesos per a establir una votació de suport a les propostes, uh-huh. I això va directament a les conselleries. Ja, és una manera de que n'hi hagi una participació ciutadana en el dia a dia de les polítiques, però sobretot ese portal també és una ferramenta fonamental per a donar endavant con dia els pressupostos participatius. Sí. No? Un projecte que en aquests moments és un projecte pilot per a l'any 2022 i que a més de la manera que ho anem a fer és totalment pioner en tot l'estat espanyol, no s'ha fet cap projecte d'aquesta manera i que, bueno, que ara estem treballant pues, també colze a colze tant en la Conselleria d'Hisenda com en la resta de conselleries per això, no? per a que se puguen ficar en marxa. Anem a fer un treball que ha començat ara des de que tenim el portal, perquè el portal era fonamental, sense el portal no el podríem haver dut endavant, no podríem dur endavant aquest treball i que, bueno, que va començar ja tot el que és un procés participatiu, a més on nosaltres incidim per a que n'hi hagi una participació per part de la ciutadania, perquè per molt que nosaltres vulguem dur endavant uns pressupostos participatius, per molt que nosaltres fiquem ferramentes de participació, si no n'hi ha una cultura de participació, ja. És molt difícil fer-la real, no? Jo sempre dic que ens eduquen per a acceptar les decisions i no per a formar part de la presa de decisions, uh-huh. No? Entonces, és important també la cultura de la participació. I per tant, pues, bueno, anem a treballar a nivell municipal des de la xarxa de governança municipal, que s'està ficant en funcionament. En aquests moments n'hi ha diversos ajuntaments que estan espentant precisament aquesta xarxa. Un d'ells, tinc que dir, que és el de Vila-real. Està ahí en ese... És inici de xarxa que esperem, bueno, pues tindre constituïda en poc de temps i després pues ja aniran adherint-se els ajuntaments. També el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és fonamental per a la participació, que els més joves també participe, i també pues bueno, en les universitats i després en lo que és el Consell de Participació Valenciana, on està conformat tant per part del govern com de les associacions participatives de tot el nostre territori.
I a títol individual, o sigui, jo me puc registrar en aquest portal i a lo millor fer una suggerència pel meu poble, no? Diguem. I ja, com es tramita això?
A veure, en aquests moments ja el que tenim, sense parlar dels pressupostos participatius, pues te se puede ficar en el portal, pues abrir una línea de debate, puede hacer también alegaciones a cuando se vuelve de las normativas que se está duent en demanda desde la Generalitat. Uh-huh. También tenemos el proceso de participación para que se puguen hacer alegación y se pueden hacer propuestas. En un principio, esas propuestas son de carácter autonómico.
Claro,
de carácter autonómico.
El que coneixem més a prop és a lo millor, vull que em fiquen un parc, que fiquen més basureres, no, diguérem. Clar, va un poc més enllà aquest nivell de participació.
És a nivell diferent. Autonòmic, però això no, això no significa que nosaltres, quan tinguem la xarxa de governança municipal, nosaltres el que volem és ficar un espai, volem que isca des d'aquesta xarxa precisament, on estaran tots els ajuntaments, esperem que estiguen tots,
sí.
O quasi tots, sí que ficarem un espai precisament municipal per a que els ajuntaments se puguen adherir i puguen també ficar ahí per a que se facin també les propostes a nivell municipal i també vagin als ajuntaments. O sigui, és una ferramenta que en aquests moments és una ferramenta autonòmica, però que evidentment nosaltres, mitjançant esta xarxa de governança municipal on estan els ajuntaments, també volem que tinga un espai precisament les administracions locals. Però bueno, qualsevol persona a nivell individual pot ficar-se en propostes i fer una proposta que siga d'àmbit autonòmic, que siga competència de la Generalitat Valenciana, i ahí bueno, pues se tarda després que la gent vagi donant suport. Uh-huh. O sigui, se pot votar, és molt fàcil, i entonces quan la proposta té 5.000 vots, automàticament passa a la conselleria, que és competent per a valorar la proposta.
Tindrem, diguem, com un límit de temps, anomenat abans 4 mesos,
mesos
per participar així, però clar, tots aquests projectes després tindran que tindre també la seva tramitació en cada conselleria per arribar fins a aquests pressupostos del 2022. És un projecte pilot encara.
Sí, a veure, és que jo de lo que estava comentant és lo que són les propostes que no tenen que veure en els pressupostos participatius.
Clar.
Després, per als pressupostos participatius, lo que n'hi haurà és com un formulari on qualsevol persona podrà fer una proposta per als pressupostos, no? Evidentment, després allà n'hi haurà comissions tècniques que valoren si és viable o no és viable, perquè ja saben que moltes vegades es pot fer una proposta que no siga viable, també que quantifiquen, perquè és important quantificar, i després ja, una vegada s'hagin presentat tots els projectes, pues ja entrarem en un procés de votació on la gent votarà els projectes. Però qualsevol persona, a nivell individual, podrà presentar un projecte.
Doncs així animem, no?, també a este tràmit democràtic, més democràtic que mai, no? També una de les seues funcionalitats és parlar de transparència. El Pacte del Botànic, la veritat, sempre s'ha engalanat, no?, o ha fet exaltació de la transparència. I el portal que duen a terme tenen molta visita, o sigui, té molta repercussió el portal.
Tenim molta repercussió. O sigui, de fet, nosaltres hem tingut una pujada molt important de l'any passat a este. I nosaltres tenim una mitjana de visites, per a fer-te una comparativa, uh-huh, per a que veges, nosaltres tenim una mitjana de visites al mes de 60.000 visites.
Això
la mitjana
és molt,
és molt, uh-huh, perquè la mitjana dels portals de la resta de l'estat espanyol, de les diferents comunitats autònomes, la mitjana és 13.000. O sigui, que estem molt per damunt de la mitjana.
Sí.
De fet, a veure, la Generalitat Valenciana, dins de lo que és l'indicador d'intra de transparència, ens situa la número 1 de tot l'estat espanyol, no? I nosaltres, a més, anem millorant dia a dia. O sigui, nosaltres no, en el portal de transparència no sols se limitem a ficar la informació que ens marca la llei de transparència. Nosaltres anem molt més enllà. A més, per a nosaltres la transparència no és una qüestió de complir una normativa. Nosaltres volem que la gent vulga saber, perquè això també implica que la gent té una informació directa de què fan les seues administracions, i nosaltres volem que la gent tinga aquest interès, perquè estem en un moment en què malauradament hi ha una desafecció molt gran per part de la ciutadania cap a les institucions, i nosaltres pensem que el millor antídot precisament és la transparència per una banda, o sigui que tot el món conega què està fent la seva administració, i per una altra banda la participació, on com he dit estem sent pioneros en ficar ferramentes per a que la gent participi. Sabem que en un principi costarà arrencar, perquè no venim d'una cultura de participació, malauradament, però bueno, n'hi ha que ficar-lo en marxa, per això volem anar de la mà en diferents institucions, sobretot en les administracions locals, no? que són l'administració, és l'administració més propera a la ciutadania, no? I moltes vegades és la que més facilitat té per a implicar als seus veïns i veïnes, no? I per tant despentar esta participació, perquè per molts mecanismes que nosaltres puguem ficar, per moltes ferramentes que fiquem a l'abast per a que la gent puga participar, si la gent no té una voluntat una creencia en voler participar, una otra manera de hacer política, de que la democracia no ha de ser una democracia simplemente representativa, con votos cada 4 años, sino una democracia participativa. Y eso es algo que no se ha treballado desde las instituciones, como se tenía que haber treballado. Pues bueno, tenim clar que costarà, però en esa línia estem, i a més ho creiem moltíssim, estem molt contents en dur endavant esta tasca i esperem que la gent se suma, no? Jo crec que aquestes ferramentes tenen que ser ferramentes que perduren en el temps, no? Independentment de quins siguen els governants, i perduraran en el temps si són ferramentes útils, i seran útils si la gent les utilitza.
També pot ser que hi hagi molta gent que entre a aquest portal de transparència perquè miren en mil ulls que tot estiga correcte, no?, al pacte del Botànic, i que no es salte ninguna línia. També pot ser, no?
Bueno, bé, però està bé. Si la gent té aquest interès, és molt millor que entren ahí, no?, i que no s'acaben creguent tantes fake news, que jo crec que tant de mal fan a la democràcia.
Després, en matèria de cooperació, s'han desenvolupat un procés participatiu amb tots els actors per al disseny del nou pla director als pròxims 3 anys. Què ens pot contar d'aquest projecte?
Bueno, pues este projecte s'ha fet per primera vegada amb moltíssima participació, i és de veres que, malgrat la situació tan dura de pandèmia, no?, que ens dificulta per a fer moltíssimes qüestions, la veritat és que el fet d'haver fet tot aquest procés participatiu del pla director telemàticament, perquè s'ha tingut que fer telemàticament, pues ha possibilitat que poguera participar gent d'altres països, no?, cooperants d'altres països, no?, que formen part d'aquests projectes que s'envolupen des de la Generalitat mitjançant les ONGDs, pues han fet que bueno, puguen aportar i que siga molt ample, no? I per tant estem molt contents de tot aquest treball que s'ha fet, no?, i que està a punt de culminar i aprovar el seu pla director.
Diguem que una de les instal·lacions que més prop està dels ciutadans de la seva competència són aquestes oficines prop que a final de l'any passat van fer com millores, no?, perquè gestionar aquesta atenció ciutadana que siga perfecta, no?, per al ciutadà. Quin ha sigut els canvis? Què destacaria vostè?
Bueno, estem contents perquè la valoració que han fet els usuaris, les usuàries de l'atenció que donen els propis és un 9,1, que està...
És bastant bona,
la veritat. Llavors, i les millores, encara que no moltes les tenim programades, és cert que tot el tema de la pandèmia ha fet que tot haguera que anar molt més ràpid, molt més ràpid, perquè nosaltres un sistema que teníem previst implantar, que és és la cita prèvia, pues no hem tingut una altra que fer-ho, i a més fer-ho superràpid, no? I la veritat és que, bueno, avui està visitant el prop d'ací, no? Normalment, bueno, pues cada 15 dies visita un prop, i la gent bueno, està molt contenta perquè bueno, pues perquè ja no tenen que fer cues, se poden organitzar millor, i a més perquè també s'està donant una atenció inclús també telefònica, no? I molta gent, pues bueno, s'estalvia el tindre que anar al prop físicament, estalvia temps en la cita prèvia també, i molta atenció que se fa telemàticament. Avui me comentaven els treballadors d'ací del prop, no?, que a vegades atenen hasta inclús en el supermercat, no? Diu, m'estrat indirecte.
Clar, és el que passa, no? Bé, o sigui, Vila-real és una ciutat, però sempre ha tingut molt sentiment de poble, no? Sí. És el que passa que quan coneixes a un funcionari, doncs sempre li acabes dient algo, no?, quan estàs en un moment on no toca, però també és bonic conèixer l'atenció ciutadana, sí, de funcionari veí, que la veritat és que és agradable, i és bo que les administracions s'actualitzen, perquè és veritat que veníem d'un temps arrere que, com bé vostè ha dit, la informàtica ha tingut que accelerar el seu pas, ja no tan sols a nivell administratiu, sinó en educació. Ens ha pillat a tots un poc.
Efectivament.
Ens creiem molt tecnològics, però no ho eren tant.
I luego, a més, hi havia una part de resistència, ¿sabes? Perquè hi ha gent que és com que se resistís, no, és que a mi lo del certificat digital, ¿sabes? I luego, claro, perquè se li fa un món. Uh-huh. Però, clar, quan no han tingut una altra de dir, bueno, és que això ho tinc que fer, dius, sí, ai, però això és molt fàcil.
Sí, sí.
Això és molt fàcil. O sea, ens ha obligat, ¿no? Ens ha obligat. Jo que sempre dic que sóc una optimista patològica, jo dic, bueno, pues també tenen que veure, bueno, lo bo, ¿no?, de tot lo roïn, i això ha sigut una espenta molt forta, la veritat.
A més, aquesta setmana també tenen damunt de la taula el canvi d'una llei, la llei de sindicats de greuges, no?
La llei de la sindicatura de greuges.
Sindicatura de greuges, que s'aprovarà aquest dijous, no? Sí. En què consistís això i en què ens pot beneficiar, consellera?
A veure, pues, era una llei que tenia que la veritat és que tenia que haver-se, bueno, modificat fa molt de temps, no? Perquè és molt antiga i han hagut molts canvis, no? És la llei que regula un òrgan tan important com és el defensor del poble, que és el sinde de greuges, la síndica de greuges, no? I jo crec que totes les novetats que hem incorporat pues milloren precisament en aquesta atenció, en aquest els drets de la ciutadania, el blindar els drets de la ciutadania, de que puga acudir a este òrgan perquè considere que han sigut vulnerats els seus drets. I jo crec que en la reforma, bueno, la nova llei de la sindicatura, pues, incidim molt més en protegir els menors, els adolescents, a les persones en risc d'exclusió social. Hem introduït, per exemple, les queixes orals, que són molt importants, no? Perquè moltes vegades la gent, pues, li costa més poder redactar en risc, pues, les queixes orals. El tema de que també se puga fer un escrit al sindi de greuges per algun problema que tu tingues també en empreses privades que tinguen que veure en l'administració pública, perquè, bueno, pues no a soles en l'administració pública hem d'emparar als ciutadans i a les ciutadanes, també en la empresa privada que treballen en qüestions que tinguen que veure amb l'administració pública. Moltes més resolucions, en aquests moments n'hi haurà més persones en capacitat, en legitimitat activa per a poder presentar aquestes reclamacions. Per tant, incidim en avançar en els drets en els drets dels ciutadans i les ciutadanes a poder reclamar per els seus drets. És una institució fonamental i bueno, calia una nova normativa i esperem perquè a més requereix d'una majoria qualificada.
Sí.
O sigui, i jo la veritat és que crec que se podrà aprovar en una ampla majoria i s'espera, ja sabeu com són les coses valencianes, saps? però bueno, esperem que s'aprovi el dijous en una ampla majoria.
Sí, però vostès ja hauran xerrat en alguns dels altres partits polítics, no sé si algun d'ells ja els ha dit que sí que votaran a favor d'aquesta renovació.
Sí, però bueno, la veritat és que tinc que dir que, o sigui, s'ha fet un procés molt dialogat entre pràcticament tots els grups, excepte Vox, que, bueno, és una altra cosa, i la veritat és que bé, perquè s'han treballat molt les esmenes, s'han incorporat, i bueno, jo crec que al final el text final està prou consensuat per la majoria de forces polítiques i això s'espera que el dijous isca en una àmplia majoria. Jo la veritat és que estic contenta perquè és la primera llei que de la meva conselleria que arriba a les Corts, que a més requeria d'una majoria qualificada, i espero, bueno, pues això, que s'aprovi el dijous.
Doncs per anar un poquet finalitzant aquesta entrevista, m'agradaria acabar parlant de memòria democràtica, perquè han signat un conveni amb Fisabio per a la identificació de les víctimes amb la idea de començar un treball de banc d'ADN en fosses. O sigui, em pareix ja una evolució molt important, no? I una involucració per part de les administracions públiques que sempre haveu estat al costat d'aquest treball molt important, no?
La veritat és que jo estic molt contenta, no? en que això ja siga una realitat. Jo venia en la darrera legislatura de ser diputada de Memòria Democràtica en la Diputació de València. Començarem allí tota la tasca d'exhumacions, però és evident que des d'una administració local gran, en aquest cas la Diputació, hi ha determinades coses que requerien d'una política major, no? I que tenia que fer la Generalitat. I la veritat és que és imprescindible el banc d'ADN. El banc d'ADN no és a soles per el tema de les víctimes del franquisme respecte a les persones que segueixen afusellades i que estan en fosses comunes, sinó també va ser per a els xiquets i xiquetes furtades, una altra assignatura pendent d'aquesta època tan fosca com va ser el franquisme. I la veritat és que en tots els processos d'exhumació que s'han fet fins ara i en el tema de les identificacions no han sigut tot lo amples que ens havien agradat. O sigui, només una part xicoteta s'identificaven, no? I per tant calien noves fórmules i calia fer una investigació al respecte. I en este tema la Fundació Fisabio, que a més és una fundació pública, semblava molt important que això se treballara en una fundació pública. Són pioneres en tot el tema del treball genètic, saben molt bé fer la seva tasca. Bueno, parlen de seqüenciació, bueno, parlen de coses que a molts nos parece consciència ficció, sí, que sí, dius, sí, aquí l'altre dia en les instal·lacions. També el conveni és en la Universitat de València, que també va col·laborar, i per ahí, bueno, lo que van a fer és un estudi de noves tècniques precisament per a lograr una major identificació.
Per tant, han començat ja en aquests treballs o es començaran pront? O sigui, no s'ha ficat encara en marxa?
No, nosaltres, per exemple, ja hem aprovat el conveni en el Consell, en el ple del Consell, i en aquests moments crec que està pendent de que la Universitat de València ho aproven en la seva junta, i ja assignarem els tres i s'hi ficarà en marxa, però vamos, és imminent. I a més, això el que va permetre també és el tema de tindre un banc d'ADN. Es fa falta tindre centralitzades totes les mostres d'ADN, perquè moltes vegades, pues, bueno, tu pots pensar que una persona està en una fossa i està en la del costat, no? I també perquè, bueno, n'hi ha gent molt major i cal tindre les proves d'ADN, tindre les centralitzades i, bueno, i anar identificant i per fi tornar les restes de les persones identificades als seus sers estimats, que malauradament duen moltíssims anys esperant aquest moment, no? En totes les cultures, jo sempre ho dic, no? En totes les cultures el que és el dol, o sigui, el dol familiar, no? El poder fer un homenatge, el poder tindre el soterrat o el que decidís que la família és fonamental, no? I hem de pensar que aquestes persones no ho van poder fer i que n'hi ha famílies que duen molts anys lluitar per algo que és simplement d'humanitat.
Sí, sí, simplement la necessitat de qualsevol que hi ha molta gent, no? Que va al cementeri a parlar en els seus familiars, doncs saber on estan, que és de justícia, no? Siguen d'on siguen.
Era un tema, és una assignatura pendent, jo crec que jo sempre dic que se pot avançar molt més en democràcia, fa falta també en la nostra, no? I crec que és una qüestió que ens fa avançar en democràcia i que es torna la dignitat com a poble, no? Jo sempre dic que les víctimes no perderen la dignitat, no se trata de que les víctimes recuperen la dignitat, perquè mai la varen perdre, van ser els que moriren lluitant per els nostres drets i les nostres llibertats, no? Però sí la dignitat d'un país, no? I d'una democràcia que no pot tindre encara els seus cementeris i les seues cunetes plenes de fosses.
No es pot. Doncs, consellera, molt de treball damunt de la taula estic veient, no?
Sí.
Sols desitge que en un futur puguem tornar a aquest estudi. Xerrem dels primers pressupostos participatius de la Generalitat i de que aquest conveni que han signat que trobe i recupere a aquesta gent que està en aquestes fosses i que puguen ser molts els noms que els donen a les seues famílies, no? Simplement per dignitat històrica també del nostre país. Aixina que moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i espero que tornem pronte a xerrar vostè i jo, no? Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostè i la veritat és que espere tornar i que puguem parlar de com van aquests projectes. Moltes gràcies. We'll be right back.
Estás a la 92.2 FM.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Estan les rebajas i les rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Lo nuestro se acabó y te arrepentí. Haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche.
Tenim avui amb nosaltres el concejal de Promoció Econòmica de Vila-real, Xus Madrigal, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, des del passat divendres vau aprovar ja les bases, no?, per a les subvencions per fer front a les despeses econòmiques de l'hostaleria, no? Aquestes ajudes, que seran directes, ja es van poder sol·licitar ahir. Jo crec que hi haurà un poquet d'alivi, no?, entre tots aquests comerços que han estat afectats per la pandèmia, no?
Bé, bueno, en principi, el primer que tenim que dir és que nosaltres som conscients que les ajudes pues, no són totes les ajudes que necessiten els sectors més afectats, evidentment, però sí que ens poden ajudar un poc a pal·liar un poquet la situació de dificultats que estan atravessant i d'alguna manera aguantar este últim tiro fins que puguem tornar a una certa normalitat. Entonces, això és el primer que sí que voldria dir, reconèixer això, les dificultats que continuen passant i que aquestes ajudes en cap cas seran ajudes que els eliminaran els problemes, sinó simplement els ajudaran a tirar un poquet endavant i aguantar. I després sí, comentar que el divendres passat van fer junta de govern per a aprovar les bases, tant de l'oci, que són ajudes directes als sectors afectats pel tema del tancament de l'oci nocturne, van posar una quantia directa des de l'Ajuntament de Vila-real i són ajudes directes, i les ajudes parèntesis, que estan dins del plan resistir de la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament de Vila-real, que cofinanciem en 1.200.000 euros, més d'1.200.000 euros, i que van també repartides a molts sectors afectats, no només al tema de l'hostaleria, que principalment és el que més estem sentint, però també sectors culturals, sectors de turisme, bueno, un gran ventall de gent afectada, i esperem que vagin aixint noves ajudes per poder anar ampliant aquests sectors afectats. El divendres ja les vam aprovar, van tardar una miqueta més en aprovar-les també, perquè estàvem treballant en eliminar, que finalment ho hem aconseguit, el requisit d'estar al corrent de pagaments en les administracions, tant Seguretat Social com Hacienda com l'Ajuntament, perquè pensem que, bueno, d'alguna manera, molta gent que és pagadora, que complixen les seves obligacions, pues, donar les dificultats que han tingut els últims anys, pues, ha sigut difícil estar al corrent. Entonces, bueno, d'alguna manera, en tot este treball per aconseguir-ho, bueno, al final estem contents per com han eixit en esta nova base de no estar al corrent i pensem que, bueno, això ampliarà moltes ajudes a molta gent que estan en dificultats.
Per tant, quins serien els últims requisits que es tenen que tindre per poder sol·licitar aquestes ajudes?
Bueno, bàsicament, a grans rasgos, pues és tindre el domicili fiscal o l'activitat en Vila-real, ser un dels sectors que marca el decret de Generalitat en el CNAES i el CIAES com a beneficiaris, i després, bueno, a partir d'ahir, ja dic, nosaltres hem eliminat l'estat al corrent de pagaments. Els altres són temes ja tècnics de presentació de documentació. Però, vamos, bàsicament és estar dins dels CNAES del Decret de Generalitat i el CIAES i el domicili fiscal o l'activitat en Vila-real.
Sí, a més, si alguns té dubtes, també heu establit un servei d'assessoria que també és una gran ajuda en aquests moments.
Sí, el vam iniciar ja fa unes setmanes perquè la gent que tinguera dubtes poguera d'alguna manera assessorar-se. Van tenir un telèfon gratuït que encara està en marxa, que l'oficina està en marxa, és el 954-5000, i un correu electrònic planresistir@vilareal.es, i allí qualsevol persona que tinga dubtes, tant a l'hora de saber si es correspon o no es correspon ajuda, com els requisits que tenen que aportar, com també per a veure si la documentació que tenen que aportar és la correcta. Nosaltres estem donant aquest servei i ajudant en tot el possible que tenim en les nostres mans, en els tràmits, perquè la gent ho tinga fàcil. També vull agrair tot el treball de les gestories, hem estat en contacte permanent amb elles, i la veritat és que facilita moltíssim treballar amb els professionals de les gestories, perquè, bueno, ens ha vingut molt bé, així hem de sumar tots els esforços, i ells ho estan fent també.
Ahir, que va ser el primer dia de sol·licituds, ja hi ha dades de quants comerços, hostelers, s'han pogut adscriure a aquestes ajudes?
Sí, ahir ja van tindre més de 40 sol·licituds d'ajudes. Està molt bé, va ser el primer dia. Pensem que hi ha 10 dies hàbils per als sectors afectats en les parèntesis i 10 dies naturals per als d'oci. Entonces, bueno, esperem que, bueno, el Sunder més o menys nos quadre en lo que tenim previst i bueno, veurem al final d'estos 10 dies en quines xifres estem.
Altra de les notícies destacades de la seva competència va ser que veu arribat fins a un acord amb Carrefour per a la venda de fruita i verdura dels productes locals. Com ha sorgit aquesta unió entre Consistori i aquest hipermercat?
Bueno, mira, principalment la relació que tenim en Francisco Luque, que és el director de Carrefour Vila-real, és una relació prou fluida, parlem sovint, pensem que és un gran hipermercat que dona treball també a molta gent de Vila-real i és important per a nosaltres, claro, lògicament. I en una de les converses ell mateix em va posar, no, de manifest la voluntat que tenia de poder, si coneixíem algun tipus de gent que tinguera Olx o que poguera vendre-li a ells i tal. Entonces, a partir d'ahí vam anar a visitar el mercat del dijous de productors, que jo crec que és el nostre, sí, la nostra xiqueta bonica dels mercats. És un mercat que realment en la província de Castelló només que n'hi ha dos, com este. I la veritat és que li va encantar la idea, i li va encantar la idea de que tinguérem un enginyer agrònom que comprova que el producte que se ven en el mercat és realment producte creat o cultivat per als agricultors. I això, bueno, li dona una certa garantia de que el que vas posar en la seva tenda, pues, és producte de proximitat. A nosaltres ens va bé perquè ajuda també als nostres llauradors, que és molt important, i bueno, és una col·laboració en un hipermercat que està donant treball també i economia a Vila-real.
O sigui, que ara mateix aquest producte fresc que comprem tots els dijous així a la plaça de l'Ajuntament el podrem topar també en aquest supermercat, no?
Sí, bueno, n'hi ha que fer uns tràmits, ells tenen uns tràmits per a fer-se clients, tenen que contactar. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut d'intermediaris, de posar-los en contacte. Ara aquesta cosa tenen que produir, lògicament, entre els agricultors i productors i l'hipermercat, pues el tema de preus, de demanda, de quantitat, ja és un tema d'ells. Nosaltres el que hem fet ha sigut d'intermediaris, posar en valor el producte dels nostres llauradors, que és important que estiguen.
Imagine que per part dels llauradors estaran contents, no, amb aquesta iniciativa i amb aquest nou tràmit.
Bueno, jo crec que estaran contents quan vegin el producte en la seva estat. Jo crec que tota la tenda de Vila-real, no? Quan anem a un hipermercat i vem que el producte, pues, és pròxim i està fet així en casa, pues la veritat que estarem tots contents. Però sí, bueno, se respirava un clima, pues, de satisfacció entre els agricultors, bueno, com a possibilitat d'obrir un poc més el seu espai de venda.
Doncs bé, ens alegrem molt des d'ací, des de Ràdio Vila-real. Regidor de Promoció Econòmica, Xus Madrigal, moltes gràcies per una altra volta estar ací amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa de amor. Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices solo. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.
llores también piensa en mí.
Bé, i el dia del Guitamà se'ns va quedar fora fer un homenatge a les dones del món rural, però com per a nosaltres el dia de la dona pot ser qualsevol dia i si les pot fer l'homenatge que vulguem durant tot l'any, tinc a l'altre costat del telèfon a Míriam Chiva. Bon dia, Míriam.
Hola, bon dia a totes.
Bé, la gent s'estarà preguntant per què t'hem convidat. I és que eres la creadora d'un llibre que representa a aquest món de les masies, no? Tu ets d'Alcora i has realitzat un llibre que replega testimonis de dones dels masos, no? El nom exactament es diu Masoveres, no? Diguerem que és un món que sempre associem doncs, als masovers, no? Als homes. Però tu vols reivindicar mitjançant aquest llibre i la figura de les dones al món rural, que també ha sigut molt important, no?
Sí, així és. Jo he crescut també un poc amb les històries que em contava ma abuela sobre com ella havia crescut als masos amb la seva mare i amb les seves abueles. I un poc el que vaig voler amb aquest llibre va ser replegar aquests testimonis que encara que ja no es podia recollir de ma abuela, es podia recollir de moltes altres dones que havien viscut també en aquests masos.
I què és el que més t'ha sorprès, a lo millor, dels testimonis que has pogut recollir?
Doncs no sé si hi ha com un fet així concret que m'ha sorprès molt, però és veritat que al final cada història amb les seues peculiaritats, evidentment, però eren totes històries molt semblants, no? Històries de dones que havien treballat molt, tant dins de casa com fent feina també fora de casa, cuidant als fills i cuidant a la gent major i que sempre ho havien donat tot per les seves famílies.
I, per exemple, t'has trobat en alguna d'elles que volguera en aquest temps estudiar però que no va poder i es va tindre que quedar a casa, com tu ben dius, per cuidar a la seva família?
Jo crec que potser era una cosa que moltes d'elles ni s'arribaven a plantejar, no? En els masos hi havia escoles, hi havia escoles rurals, encara que en la quantitat de masos que hi ha a Llucena no totes tenien una escola en el seu mateix mas i algunes tenien que caminar fins i tot hores per arribar a una escola, no? Per tant, això també el que feia era que moltes no anaren en el seu dia a dia a l'escola i que acabaren deixant els estudis abans del que a lo millor en una altra situació els haguera agradat.
Fixa't que per això és molt important també que l'educació en aquests pobles que de l'interior de Castelló estiga en la mateixa localitat, no? Per a que no, els xiquets no es cansen d'anar a l'escola, no?
Clar, sí, així és.
Quants testimonis de dones ha replegat aquest llibre de Masoveres?
En el llibre podem trobar els testimonis de ser dones i aquestes dones són Nieves Prades, Consuelo Bonet, Rosa Nebot, Dolores Saura, Primitiva Nebot, Festiva París i Vicenta Traver, que em sembla important, no?, també dir els seus noms, ja que elles són les protagonistes d'aquestes històries.
Quant de temps t'ha costat elaborar o escriure aquest llibre?
Pues al final va ser un procés un poc llarg, no?, perquè evidentment té també una part prèvia d'investigació, la part d'investigació tant dels testimonis com de recol·lecció d'imatges i després pues, té la part de transcripció de textos, la part d'il·lustració i després ja maquetar-ho tot, no?, per a que tinga sentit. Per tant, el procés ha sigut un procés llarg de potser any i mig.
Són tot dones del voltant d'Alcora i de Llucena o a lo millor t'has anat fora més d'aquest terreny?
No, són tot dones que van viure i van treballar en els diferents masos de Llucena.
I què te van dir quan li vas proposar que contaren la seva història a Aixina?
Doncs la veritat és que van estar totes encantades en seguida. algunes em van traure cafè, em van traure la cadira al carrer i vam estar parlant i contant-me les seues històries. Totes van estar encantades des del principi, la veritat.
A més, segur que serien molt interessants, no? I de profit també per altres dones, no?
Clar, sí, així és. De fet, l'altre dia també que vaig anar a dur-los els llibres, no? Ja acabat, es van ficar totes contentíssimes al vorel, no s'esperaven tampoc com aquest resultat. La veritat és que jo també estic molt contenta.
Quina experiència traus tu de tot això, d'aquesta aventura?
Doncs l'aprenentatge continu, no? I que crec que és molt important escoltar aquests testimonis i escoltar aquestes dones que tenen tant que dir-nos i que moltes voltes no les escoltem.
Quin missatge creus?
Ni a elles ni a molta de la gent major.
Sí, quin missatge creus que donen aquestes dones al món amb la seva tasca que han realitzat?
Jo crec que un missatge de trepar i superació contínua, no? De cuidat, com ja he dit antes, de no parar mai de treballar, de descansar per a traure endavant la casa, el camp i els seus, no? Que són dones que moltes voltes no saben ni el que són unes vacances, no? O anar-se'n de viatge, perquè han estat sempre treballant.
I han aconseguit a lo millor que els seus fills se'n vagin lluny també, no?
Clar, així és, no? També per a poder aconseguir i oferir el millor per als seus fills, sí, així és.
Doncs bé, Míriam Xivà, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i portamos un raconet, no?, d'Alcora i de Llucena, i que el testimoni i la història d'aquestes masoveres perduren el temps i desitgem, no?, des d'ací que siguin moltes també, o que hi hagi una segona part d'aquestes masoveres, perquè segur que hi ha moltes a tot arreu i que segur que aprenerien molt, 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 molt de totes elles. Míriam Xivà, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Estás a la 92.2 FM.
Desde Carnicerías Flor te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-620595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Desde 1988, Óptica Pelarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil YouConnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
No sé si parlar jo o deixar sonar la cançó de Luz Casal, perquè la veritat és que sé que molts de vosaltres l'estareu cantant ara mateix, com jo ho estava fent ara. La veritat és que avui estiga solejat i que la pluja per fi ha desaparegut. Pareix que ens doni un poquet més d'alegria aquest dimarts, que espere que gaudiu fins demà dimecres, que tornarem a estar tots junts a les 12 del migdia, així a Protagonistes Vila-real. I ara sí que sí, que sonen Luz Casal i que entre els meus companys d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio.